Duros a quatre pessetes.
En el programa d'aquesta setmana, en el Duros a quatre pessetes, volem parlar del finançament de les empreses i per això saludem a Jordi Soler Tullà, director executiu de Crèdit, una empresa dedicada a l'obtenció de crèdits i finançament. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Els bancs tornaran a finançar amb normalitat de cara a l'any que ve, a l'any 2022, o fins i tot aquest any, aquest segon semestre, el 2021?
Aquest any segur que no. A principis de l'any vinent probablement tampoc. I a partir de l'any vinent, 2022, doncs ja ho anirem veient. Han canviat moltes coses. De fet, els bancs actualment no estan fent el mateix que feien abans de la pandèmia. Des del mes de març del 2020 han canviat coses i no estan fent el mateix que feien abans. Haurem d'esperar a quan anem deixant la pandèmia enrere, es vagi estabilitzant i es vagi recuperant l'activitat econòmica, anirem veient quin rol volen jugar els bancs.
I què és el que ha canviat, Jordi? Quines diferències fa un banc ara de les que feia fins fa uns mesos?
Sí, doncs quan va irrompre el coronavirus, tots els bancs, sense excepció, van centrar-se només en aconseguir finançament a les empreses on ells ja tenien una posició d'inversió, és a dir, a les empreses, a les pimes, quan ja estaven concedint finançament i van descartar absolutament, a partir d'aquell moment, la captació de nous clients per fer operacions del que ells anomenen operacions d'actiu, és a dir, d'oferir finançament a empreses. Això què vol dir? Això vol dir, bueno, per una banda, vol dir que els bancs, quan han concedit aquests préstecs ICO, no s'han preocupat tant de les empreses, com d'alguna manera van predicant, sinó que s'han preocupat de salvar la seva pròpia inversió, perquè han donat finançament només a les empreses on ells ja hi tenien una posició d'inversió. I han descartat atendre a nous clients. Això què ha provocat? Doncs que abans de la pandèmia, una empresa que necessitava finançament acudia a les seves entitats habituals, 3, 4 o 5 entitats bancàries habituals, i demanava ampliacions de límit. Si aquelles entitats financeres no accedien a concedir-li aquestes ampliacions de límit, doncs aquella empresa tenia la possibilitat d'adreçar-se a altres entitats financeres per aconseguir aquell finançament. Una vegada vingut la pandèmia i els bancs s'han centrat només en els seus clients, i concretament en els seus clients on ja hi tenien una posició d'inversió compromesa prèviament, doncs aquestes empreses que necessitaven nou finançament a través de noves entitats no han tingut aquesta possibilitat. Han hagut de confiar, refiar només en els seus bancs. Això és una mica una distorsió en relació al que havia passat en els anys anteriors.
I això ha vingut per quedar-se o les empreses també tornen una mica a tenir les mateixes possibilitats que tenia fins ara o canviar una mica la manera de finançar-se a partir de la pandèmia?
Aquest és el dubte. És a dir, a partir del març del 2020 ha passat això que estàvem explicant. En aquest moment, ara, el que ens trobem és que una empresa que necessita nou finançament es presenta davant de les entitats financeres, per una banda, normalment amb un sobreendeutament com a conseqüència del finançament que ha adquirit per passar aquests mesos de pandèmia, i per altra banda es presenta també davant les entitats financeres amb uns comptes de resultats deteriorats, amb una baixada d'activitat i en molts casos amb números vermells, amb pèrdues. Això fa que les entitats financeres, quan estudien concedir finançament a aquella empresa, comparen la capacitat de generació de caixa de l'empresa amb el ritme de devolució del deute que té compromès. I això no dona. Estem parlant de forma generalista, perquè hem de generalitzar. Després, evidentment, hi ha casos concrets on es dona això, però jo m'atreveixo a dir que generalitzant ens trobem això amb empreses que tenen un històric recent de poca generació de caixa o nula o consum de caixa neta i, per altra banda, un balanç amb un endeutament molt important. Davant d'una anàlisi com fa la banca, no aconseguiran finançament. Per tant, haurem d'esperar diverses coses. Primer, veure com es va reactivant l'economia, a quin ritme ho fa, si ho fa més ràpid o més lent, com van responent les empreses en aquesta reactivació genèrica de l'economia i si es posen a l'estela i realment comencen a generar uns fluxos de caixa que permeten pagar el deute en els terminis que tenen compromès. Si això és així, doncs és fàcil pensar que els bancs continuaran oferint finançament a aquella empresa. Però hem de pensar que serà molt complicat per moltes empreses tenir la capacitat de generar el suficient flux de caixa com per tornar l'endeutament que han adquirit en els terminis que s'han compromès. Això serà molt difícil. I si això no dona, doncs els bancs no donaran finançament. I anirem veient, perquè jo crec que es aniran posant parxes sobre la marxa en aquests préstecs ICO. És a dir, anys addicionals de carència, un rere altre, de forma successiva, condonacions, probablement, d'una part, quites... jo crec que s'aniran fent parxes
perquè es puguin tornar.
Perquè es puguin... perquè les empreses no caiguin, eh?
Yeah.
No sé si es tornaran. També penso que hi haurà una part molt important d'aquests préstecs ICO que estarem, potser, dècades sense tornar-los. I no passarà res. És a dir, perquè els bancs, al final, el que els interessa no és que els hi tornin els préstecs.
És que els seus clients continuïn consumint productes d'ells, no?
Els bancs el que els interessen és continuar cobrant els interessos dels préstecs.
Clar.
No tant que els hi tornin el capital, perquè si els hi tornen el capital, els bancs també tindran un problema, perquè no sabran on invertir aquests diners. No hi ha avui en dia per la banca una inversió que el binomi risc-rendibilitat sigui tan interessant com aquests préstecs ICO. Però recordem que els bancs cobren un tipus d'interès més o menys de mercat, en canvi el risc que assumeixen és molt poquet, perquè hi ha un 80% d'aval de l'Estat. Per tant, els bancs, en general, jo diria que no els interessa que els hi tornin els préstecs ICO. Evidentment, no els interessa que els hi paguin. Quan dic que no els interessa que els hi tornin, vol dir que ja estaran d'acord en què es vagin prorrogant, allargant els terminis d'amortització, incorporant un any addicional de carència i un altre any addicional de carència i un altre any addicional de carència. Per això, per la banca, és fantàstic. Perquè la banca viu de cobrar interessos. El compte de resultats de la banca, la primera línia, és els ingressos per interessos. El cobrament del capital no apareix per enlloc com un compte de resultats. I la banca tindria, insisteixo, un problema si les empreses comencen a atendre tots aquests préstecs amb els venciments que toca, sense incorporar més anys de carència, perquè aquells diners els està molt difícil de col·locar a la banca amb el mateix binomi, insisteixo, risc-rendibilitat.
Jordi, també d'aquí uns mesos començaran a arribar els famosos fons Next Generation de la Unió Europea. A qui ajudaran i com es poden acollir les empreses a aquests fons, si és que es poden acollir?
Bueno, van destinats a empreses que inverteixin en, principalment en transformació digital i transició ecològica. És a dir, que acometin inversions per la pròpia empresa en aquests dos àmbits, que facin millores que les facin tecnològicament, doncs que aprofiten les noves tecnologies d'alguna manera i que vellin també pel medi ambient. Vol dir que les empreses que no facin cap inversió en algun d'aquests àmbits no tindran ni un euro d'aquests fons. I, per altra banda, hem de pensar que aquests fons són a fons perdut, són subvencions que no s'han de retornar, però que finançaran un percentatge de la inversió que faci l'empresa. No finançaran el 100%. És a dir, una empresa que vulgui fer una inversió en digitalització, doncs té un volum d'inversió total i a fons perdut en aquestes subvencions del programa Next Generation rebrà un percentatge. En aquests moments encara no se sap de quins percentatges parlem, no sabem si serà un 10%, un 30% o un 80%. És evident que en funció de si el percentatge és més alt o més baix, això serà determinant perquè les empreses prenguin la decisió d'executar la inversió o no. Hi haurà empreses que diran, doncs si rebo fons perdut només un 10%, no faig la inversió. Si em donen a fons perdut un 90%, sí que faig la inversió. I el que passarà, evidentment, que si només ens financen a fons perdut un percentatge, la resta ho ha de posar l'empresa dels seus recursos propis o bé, novament, endeutar-se per aconseguir aquest finançament extern amb el que poder cometre el 100% de la inversió. Vol dir que tampoc és tan... que està molt bé, però no sé si és tanta ajuda. També ens podem preguntar si era necessari en un moment tan delicat on les empreses el que necessiten és mantenir-se vives, si aquests fons és adequat que els hagin condicionat a que es facin inversions en aquests dos àmbits. És a dir, en un moment en què està tot que penja d'un fil, que moltes empreses pengen d'un fil, jo crec que hagués estat més encertat ajudar-les indiscriminadament. És a dir, sense obligar-les a haver de fer un cop de volant cap a una banda o cap a una altra. I, en canvi, és el que se'ls està provocant. És a dir, se'ls diu que donarem diners per fer inversions, però els heu de fer en aquest sentit. I, per tant, heu de donar un cop de volant. I en un moment en què tot està molt delicat, doncs donar un cop de volant pot voler dir doncs estrellar-te. Ho anirem veient.
Jordi, per acabar, quines lliçons hem après de la pandèmia? A nivell financer, a nivell de... Hem après moltes coses, però a nivell del finançament a les empreses?
Home, jo crec que la pandèmia el que haurà fet és accelerar un dels altres tendències que ja es anaven produint de forma molt tímida. Igual que la digitalització, el teletreball, la pandèmia ho ha accelerat, aquí la pandèmia crec que també ha fet veure que les empreses, les pimes, no han d'obtenir tot el finançament sempre en forma de deute, perquè hi ha altres formes de finançar-se, amb capital, amb socis, inversors i demés, i sobretot també crec que els haurà fet veure que no és bo finançar-se en forma de deute sempre de la banca, només de la banca. Hi ha altres opcions de finançament al mercat, forma de deute, d'empreses extrabancàries, privades, d'organismes públics que també ofereixen finançament i no hem de tenir aquesta altíssima dependència que tenim de la banca. Crec que això se n'han donat compte moltes empreses. Ara, en els propers anys, moltes d'elles no optaran per altres vies de finançament perquè han sigut conscients d'això, sinó que precisament la impossibilitat d'accedir a finançament bancari en la que es trobaran les obligarà a haver d'explorar altres vies que fins ara no havien explorat, però que ho hauran de fer perquè o ho fan o perden viabilitat.
Mm-hmm. Doncs Jordi Soler Tullà, director executiu de Credit, moltíssimes gràcies, com sempre. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Gràcies.